i suggerències al Batlle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajtopollenca.net.
I doncs són les 10 i 45 minuts i tenim aquí al Batlle Miquel Àngel Marc per començar aquesta entrevista setmanal. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia.
Bé, hi ha molt de temes, com sempre, i poc temps, també, com sempre. Sí. Si vols...
Vinga,
sí. Després, mos allotjarem, farem una aturada de un bollet informatiu, però si vols podríem començar que precisament ahir s'acabava el termini de votacions per decidir l'ús de la vinyeta del Pont Romà, recordant que se podien triar entre tres propostes conceptualitzades per tècnics de l'Ajuntament, i teníem fins ahir diumenge per votar. Sí. Tenim ja els resultats d'aquestes votacions?
Tenim un resultat d'aquesta votació. Ara
molt van ràpid, això no?
Sí, sí, això, clar, quan aquestes coses ja se fan automàtiques, ara m'han passat els resultats, sí? I dona que ha guanyat la proposta més votada amb pràcticament un 40% de vots, és la de la proposta B1, que era un de l'aparellament gran, que hi havia, quan se veu allà, se proposa fer-hi gran part de zona verda, evidentment, zona de banys, taules, zona d'ombra, jocs infantils, hi haurà també un lloc, un paquet també d'interpretació de lo que és Pont Romà, s'empedrarà també el carrer, se farà un mirador i una davallada, però també com a cosa característica és que se fa un aparcament a la vorera de la carretera.
A la carretera, ha guanyat aquesta opció.
Aquesta opció, són, hi haven d'haver, no sé si eren una cinquantena de cotxes de places. Aquest, el segon ha estat l'aparcament petit, que és el que està de vora i mi de Cau Beato, que deien que arranqui d'allà, que és un lloc, és, la resta és un poquet semblant, tot i que se manté una zona de malers, com una zona, una àrea rural, que hi puguin anar llans, per cert, i amb un aparcament petit, que és unes 30 places. I en tercer lloc ha quedat la...
I que no tenia aparcament.
És a dir, això ha estat... Un 40% han votat per l'aparcament gran, un 35% quasi l'aparcament petit i un 26% sense aparcament.
En conclusions, la immensa majoria volia que se dedicàs aparcament a una part d'aquest espai i quanta gent ha votat?
Ha votat 366 persones.
És a dir que... Poca gent, podríem dir.
Sí, jo hi he pogut ser més gent. Ja dit, totes han votat per internet, tot i que evidentment han habilitat a Pollença i en un moll les oficines que poguessin votar presencialment allà mateix.
Però la majoria per internet.
Llavors tenim més o menys que ens han passat l'evolució de com han anat votant la gent, i ara mentre xerràvem ho cercava, i clar, fa pujar i davallar. Aquests darrers dies amb aquest pont ha votat menys gent, és a dir, això s'ha notat molt, aquests darrers dies ha votat menys gent. Són 366, és la primera enquesta que fem per internet, i però bueno, en farem altres. Clar, una enquesta ha de ser fruit també d'una activitat informativa, divulgativa, com ha tingut en aquest cas, és a dir, han fet sessions, enguany varen fer sessions allà mateix, van fer també reunions
en un refugi,
van anar penjant a la web i van repartir folletos on explicaven realment el que se vol fer i donant paraula realment a les pollencines i no pollencines perquè votassin, i això ha estat al final el que la gent ha votat.
Ara ja s'ha decidit sí. Aquest espai projecte B1 amb l'aparcament gran al costat de la carretera. Ara la següent passa, quan començarà a executar-se?
Bueno, ara s'ha de fer el projecte, perquè això era com un esborrany, com un dibuix que va fer l'arquitecte municipal a partir de la informació que havia sortit. Ara ha de fer un projecte, i un pifet un projecte que el farien el propi tècnic municipal, el que farien serà ja executar el projecte. És a dir, no pot dir terminis, però el que sabem és que aquesta és la que té més aprovació popular en aquest cas.
Molt bé, hem començat parlant d'aquestes votacions, i si vols, també vull que hem fet un recull del que ha publicat la premsa aquests darrers dies. Parlaven del darrer ple ordinari diferents punts, com el tema de la cobertura que donarà Pollença a les colònies felines. Es va aprovar inicialment dijous la modificació de l'ordenança d'animals domèstics per tal de donar conèixer, de donar, perdoneu, cobertura a la creació i gestió de les colònies felines dels municipis. Quin és un poc el projecte?
Sí, bueno, l'idea és una modificació de l'ordenança que regula els animals domèstics, eh? Hi havia un tema que estava com no estava ben regulat, i és que a distillat d'un municipi hi ha grup de moixos, colònies de moixos que viuen normalment al voltant de contenidor de fens i tal. Clar, de lo que se tracta és de regular aquestes colònies felines per les tenir controlades, que els animals se puguin sanar perquè no hi hagi un increment de la població de moixos, per tenir-los controlats i de qualsevol manera donar suport al grup de voluntaris que també treballen un paquet per tenir aquests llocs controlats, eh? I bueno, ara se va aprovar inicialment aquesta modificació, ara es traurà més informació pública i llavors se farà, si en les aportacions que pugui fer la gent o les associacions o grups, farem una aprovació definitiva, però
ara és un moment que la gent pot dir la seva, no?
Exactament, és a dir, clar, és una realitat que no poden tancar els ulls i se tracta una mica de que puguin estar controlades aquestes colònies, com ho estan a molts llocs. Hi ha a Barcelona, les colònies de Barcelona, que fa estona que hi ha una col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions privades per d'un control, per donar-li menjar, per sanar-los, i perquè no hi hagi una superpoblació de moixos, sinó tenir-los controlats, eh?
Un altre dels temes també d'aquests darrers dies és la presentació que es va fer dijous i la instal·lació de desfibriladors que l'Ajuntament va adquirir a fi d'aconseguir que Pollença sigui un municipi cardioprotegit. Varen entregar els desfibriladors per fer Pollença aquest municipi cardioprotegit, una instal·lació d'una xarxa d'un total de 26
desfibriladors que s'han començat a instal·lar o ja s'han instal·lat a distillat de Pollença, escoles, poliesportius, a les platges, ja sabeu que a l'estiu n'hi ha, instal·lació municipal de la policia, qualcun llocs emblemàtics, a la plaça Major també n'hi ha un. De la que se tracta és allà on hi ha concentració de persones,
les parades de bus,
parades de bus, i pugui haver desfibriladors. Tot i que la policia en cotxes, patrulles, tenen també desfibriladors per assistir a que hi ha un incident. Pollença és un poble on hi val la pena invertir en això, perquè quan se va tenir una malaltia genètica que afecta una sèrie de famílies de Pollença, i per tant, cada any hi ha morts com a conseqüència de malalties cardíaques. Els desfibriladors, evidentment, pretenen una actuació ràpida, encara que hi hagi qualsevol tipus d'angina de pit, de malaltia d'UCO, i per una instal·lació repartida a tot un municipi pot ajudar a salvar vides, que en definitiva és el que se pretén. I hem aconseguit que 26 desfibriladors estiguin reixampats per tots els municipis, per Pollença, Molla i Sant Vicenç, a part que ja teníem per part de la policia a les platges de l'estiu. Jo crec que se tracta de tenir una xarxa ben estesa d'aquests desfibriladors i que puguin evitin de qualsevol manera qualque situació extrema, com fins i tot una mort.
Aquí hem d'afegir, evidentment, la formació del personal que el pugui emplear, no?
Evidentment, hi haurà de fer formació en un mestre de les escoles, en un monitor, en un que estiguin a poliesportius, a la policia, que ja fa estona i en fan també, a tots aquells llocs on hi hagi personal, mestres, professors, monitors, administratius, se'ls farà policies, cursets, perquè puguin saber utilitzar aquests desfibriladors amb facilitat, que no és molt complicat, eh?
I també dureu a terme una campanya de comunicació a través de les xarxes, aquí la ràdio mateix, amb informació bàsica sobre els desfibriladors, on estan ubicats, la seva utilització, vol dir que qualsevol persona que se pugui trobar i el sàpiga utilitzar,
sí,
ho pot fer?
Se pot fer, a més ja són autoguiats, és a dir, que quan realment...
Si te trobes una urgència.
Exactament, ell mateix té un veu que te va dient el que has de fer en cada moment, eh? És a dir, que hi també hi ha coses per en llar d'infants, és a dir, però la gent no ha de passar pena, però, bueno, ha d'estar formada, però quan l'utilitzes ell mateix te va dir les passes que has de fer, una darrere l'altra, eh?
I també destacau que es respectin, no, tots aquests equips instal·lats en uns emplaçaments públics, destacant que són numerats amb una alarma connectada, i això implica que no tenen cap valor comercial, que ningú se li ocorri llevar-lo, perdut-lo a vendre, perquè no, això, que no hi hagi incivisme davant d'això.
Això m'apareix fonamental, eh? De vegades que se respectin aquest lloc, perquè realment no respectar aquest lloc es fa un mal bé a tot el poble, eh? I a més també no se podran vendre ni se podran comercialitzar, i també no tenen cap utilitat tret de la que realment se li dona. De vora la pastilleria en col·legiat un, que és un, com una espècie de és una estructura verda on de dins hi ha un desfibrilador. Espero que duri, espero que se mantengui sense aquest tipus de problemes. Jo confio que la gent sigui molt respectuosa amb aquest desfibrilador.
Una altra campanya que també se va presentar la setmana passada, Ell sembra, tu reculls, sobre escaments de cal al carrer. És una campanya un poc iniciativa dels alumnes del Col·legi Montición. Sí. Ja s'han repartit aquests tríptics informatius? Ja estava ben en marxa la campanya, o només vareu fer la presentació?
Bueno, ja s'han començat a repartir aquest tríptic i també una espècie d'un clauers que se pengen on duen bossetes, bossetes perquè la gent que surten al carrer en lo seu cas no tingui excusa per no llevar els excrements. Aquesta campanya se diu Ell sembra, tu reculls, pretén cridar l'atenció d'un problema, un problema de neteja, d'imatge i també de salut pública, i és el tema d'un excrement de llans en el carrer. Realment és intolerable que la gent que té llans, evidentment, que creies una minoria que ho fa, quan treu ja a passejar i que ja calla, no recull els excrements. Volen cridar, ja, quan que molta gent diu, heu de posar més multes, però no és fàcil, perquè no poden posar un policia darrere ja d'allà. El que volem és que la gent sigui conscient, que sigui solidària amb el poble, que tingui un comportament cívic i que allò que ho seu ja sembra, tu has de recollir. És així de senzill. Això és el lema de la campanya, Ell sembra i tu reculls. I senzillament és una crida d'atenció de que un poble net, un poble en condició, on vol dir que no hi ha d'excrement, puja res. I per desgràcia te passeges on te passeges i hi ha excrements per un carrer. Hi ha propietaris de llans que realment no tenen comportament incívic. Jo sé que és una minoria, crec que la majoria recull els excrements del seu llar, però sempre aquesta minoria que fa que no té cap problema en que faci les feines a qualsevol lloc i ho deixi anar. I això genera, dic, brutó, poden generar problemes de salut, i crec que el que volem és cridar l'atenció de que l'imatge d'un poble, la salut d'un poble, hi ha d'haver un compromís de tothom, en aquest cas dels propietaris de llans. Ell sembra i tu reculls, és el lema de la campanya.
Aquest mes de desembre no hi ha ple ordinari,
sí,
no? Hi haurà qualque ple extraordinari?
Possiblement hi hagi un ple extraordinari, possiblement, perquè no se pot assegurar mai, però en un mes passat vàrem fer un ple on se varen aprovar, si mal no record, tres modificacions puntuals de pressupost. Una per poder comprar, varen reservar un pressupost, una quantia per poder comprar un solar que el de darrere la Renault, de Jan Baig, que són 8.000 metres quadrats, per poder comprar això havien de reservar 500.000 euros, 510.000 euros que estan reservats, però ara està informació pública perquè la gent pugui opinar sobre si han de reservar o aquest dobbes. També van fer una petita modificació del pressupost que fa de 100.000 euros, que fan 100.000 euros de coses que no se gestaran i els afillem a coses que els han de mester, i llavors un complement específic per les places de secretaria i intervenció. Si no hi ha al·legacions en aquests tres projectes, quedaran automàticament aprovats i també se publicarà. Si hi ha al·legacions en aquestes propostes, s'hauran de resoldre per pla. Per tant, aposta dit, dependrà de si hi ha al·legacions, no farà falta, si no hi ha al·legació no farà falta, i si hi ha al·legació els haurem de resoldre per pla, amb un pla extraordinari.
Ahir llegíem el diari Última Hora que la llei Montoro impedeix gastar 357 milions d'euros als ajuntaments de Mallorca, i Pollença es troba entre els 5 primers, si no m'equivoc, amb més caixa, no?
És el tercer ajuntament de Mallorca que té
tercer
que té
Alcúdia
és el número 1, llavors crec que ve Calvià, llavors ja ve Pollença, Llucmajor i Andratx. Per mi no sé si Andratx i Llucmajor, per aquest ordre, no? són ajuntaments, en un llarg de Pallansa tenen 20 milions d'euros en un bany que no poden tallar, que són dels imparts que han pagat els pallansins, de lo que ha recaptat o de subvenció de logística, que no els poden tallar. Qui no els puguin tocar és un problema, perquè poden ser tenint necessitat per invertir coses i, en canvi, no poden gastar un duro amb això. Des de fa estona, i tot això ve arrel d'una llei, que és la llei d'estabilitat pressupostària, que se diu la llei Montoro, perquè quan Montoro la va fer en aquest, quan era ministre, de fet encara ho és, i per aconseguir de qualsevol manera evitar problemes en el pressupost municipal, que se llasti més de lo que s'ingressa, se va fer una llei que restringia molt la despesa de pressupost. Quin és el problema? És que, per exemple, Pallansa és un poble que no té, té molt de superàvit cada any, és a dir, ingressar molt més de lo que hi està, no tenim deute, tenim un deute zero, és a dir, no deuen res ja en urbans, i cada any tenim un superàvit considerable, 6 o 7 milions d'euros. Clar, tot això els ho tenim en un banc que no els ho poden tocar, tret d'una petita part que poden fer cert tipus d'inversió molt especials. Què demanam? Nosaltres demanam, i com nosaltres molt d'altres ajuntaments de Mallorca, que puguem usar aquest dot bèstia que tenim en un banc per dir-me les coses, per fer inversions, per després corrent, per poder arreglar segons quines coses, i no ho poden fer. I també podem, i també demanam que s'elimini aquest sostre de despesa que impedeix realment poder pressupostar necessitat que tenim. Hem de pressupostar només el mateix que l'any anterior. I, evidentment, això no pot ser. Devies tenir més necessitats i hem de poder invertir aquest dos bes, que en definitiva són dos bes que ho pollen si mos han donat i que nosaltres els hem de gestionar. I, per desgràcia, només els tenim en un bany sense poder l'estotja.
És una petició que va sortir un pot de l'Assemblea de Bales, no? Aquella
sí,
reunió.
S'hi va crear una comissió específica la setmana passada. En aquesta comissió específica vàrem decidir que hi havia aquest Ajuntament de Mallorca, que el Vià, Inca, el Cudi, Llumajor, Pollença, Sant Josep de Satalaia, Eivissa i Ciutadella, i vàrem decidir tirar endavant un parell d'iniciatives. Ens hem de reunir amb els diputats i senadors de les Balears, que són els que realment els hem de transmetre quina és la preocupació dels ajuntaments de Mallorca. És a dir, no se pot consentir que un ajuntament sanejat, que no té problemes econòmics, que no tenim deutes en cap bany, tinguem aquests problemes per poder estar un duro.
Passa el mateix a altres comunitats autònomes, a la resta
passa
d'ajuntaments?
Passa el mateix. És un tema que ha fet a tots els ajuntaments.
No hi ha cap excepció per ara.
No hi ha excepció. És a dir, totes les comunitats autònomes, tots els ajuntaments de totes tenen aquest mateix problema, perquè prové d'una llei estatal, que és la llei d'estabilitat pressupostària.
La llei Montoro.
La llei, famosa llei Montoro, que a més també és d'aquesta llei que impedeix poder contratar metge. És a dir, nosaltres no podem contratar ningú. Tenien d'on bé, no poden, tenint necessitat de contratar qualcú, no ho poden fer, no poden contratar més persones de l'Ajuntament i devies tenir necessitat de fer-ho. I tenim d'on bé. I això, i tenim necessitats evidents.
Vares visitar un museu per veure les tasques finals de la nova sala d'arqueologia que aviat serà inaugurada.
Sí.
Quins canvis s'estan preparant en un
museu?
Efectivament,
la sala d'arqueologia que va existir temps enrere, va existir, llavors per altres motius se va ja eliminar, i ara ja mos van comprometre a tirar endavant una sèrie de sales. Una és la sala d'arqueologia, també hi haurà, també amb el temps farem una altra sala que se dirà la sala de Pollença. La sala d'arqueologia recull una part de les coses que s'han trobat a Pollença, les coses de l'època prehistòrica que s'han trobat a Pollença, l'època pretaleòtica o d'època taleòtica. Són exemplars de ceràmiques, obous de la punta, restes de molins, també hi haurà una sèrie de maquetes que explicaran aquestes coves on se van trobar aquests elements tan espectaculars. Pollença és un poble ric en temes arqueològics, allà hi ha un poblament prehistòric ja molt antic, és a dir, de fet, a la zona de Boia, de Formentor, de Sant Vicenç, hi ha presència humana molt antiga. De fet, els primers humans que venen a Mallorca sobretot estan a la costa nord de Mallorca i concretament en aquesta zona de Pollença també, i llavors i des d'ençà hi ha una presència humana constant a Mallorca des d'ençà. Sant Vicenç, Boia, és un lloc que hem trobat des de poblements pretaleòtics, que són els primers humans que arriben a les Balears, 2000, és a dir, fa uns no arriba a 5.000 anys abans de 5.000 anys, 2.500-3.000 anys abans de Crist, ja hi ha presència humana, i des d'aquí no se va aturar, presència humana pre-teleòtica, teleòtica, i tenim el jaciment tan important com la cova de Jan Martorellet, les coves funeràries de Sant Vicenç, poblats de Boixa, és a dir, tenim tota una sèrie d'elements, i algunes d'aquestes coses les podrem veure a la sala d'arqueologia del Museu de Pollença, que s'inaugurarà ben prest.
2018, ja imagino.
2017,
enguany. 17? Sí, ja la que vam, eh?
No, 2017 inaugurarem, inaugurarà la setmana que ve.
Ah,
la setmana que ve inaugurarem la sala d'arqueologia. No puc dir exactament perquè estàvem mirant detalls.
Abans de Nadal.
Abans de Nadal, sí.
Parlant de Nadal, en rebut queixes de veïnats de que Pollença està molt poc ambientat, poc llums, encara no s'han encesos, sí. Que espera l'Ajuntament amb encendre llums i animar un poc el poble.
Ho farem aquesta setmana. Han deixat passar el pont i la gent parteix, ho farem aquesta setmana. Tant a Pollença com a un moll, s'inauguraran un llums aquesta mateixa setmana. És a dir, van considerar que és vera que hi ha pobles que ho han fet antes del pont i que el poble ho farà després del pont. Nosaltres ho hem decidit fer-ho després del pont i aquesta setmana s'obriran ulluns de Nadal tant en un moll com a Pollença i Sant Vicenç.
Bé, la setmana que ve tenim previst convidar el regidor de festes perquè vengui a parlar ja totes les activitats que s'organitzen per part de l'Ajuntament de cara a aquestes festes de Nadal. Molt bé, i bé, no sé si vols afegir qualque cosa, Miquel Àngel.
Bueno, volia comentar que aquest diumenge ja ho detallarem més, però aquest diumenge inaugurarem, ja direm hores i a més totes les idees que se faran, un bust, una escultura d'Anna Clara Hamel. Anna Clara Hamel és aquesta pollencina d'adopció que va ser la dona de més d'en Llencifre de Colònia, i amb Llencifre de Colònia va tirar endavant aquests grans projectes que avui en dia encara són realitat. L'escola de Colònia, l'antic institut, la xarxa de Colònia, i va ser un personatge que realment va deixar petjada un poble com la Pollença de final de segle XIX i principi de segle XX. Ho aconsell dins la campanya de Mallorca té nom de dona, ha volgut rescatar de l'oblit a una sèrie de dones. Una d'aquestes és una Clara Hamel, i aquest diu hem anat fent ja una sèrie d'activitats, se van fer un còmic, se van fer ja xerrades, conferències, presentacions, i ara el que se farà és inaugurar un bust que, però ja en plegarem jo que es digui aquesta
ja,
setmana.
Ja
que...
ho hem anat anunciant a l'agenda, si sí. Vols recordar, a les 11:30 a la plaça d'Eu Seglat serà el descobriment del bust.
Exactament,
sí, sí.
És un bust fet per un escultor pollencina, una Georgina Llamundí, i form part d'una campanya que està impulsada per un consell dins una campanya que va començar ja l'any passat, ja se diu Mallorca té nom de dona. Cada any el dic que una dona diferent, el primer any va ser na Catalina Omar, enguany na Clara Hamel, i crec que nosaltres orgullosos de tenir un personatge que va viure aquí, i crec que és un mínim reconeixement que li volen fer.
I doncs, si a les 11:30 fareu el descobriment del bust en parlaments oficials i actuarà el cor de Pollença, també.
Exactament. I llavors farem un itinerari a distints llocs claus en la feina d'aquesta dona, que és l'Agència de Colònia, l'Escola de Colònia i allà on va viure, que era, ara avui en dia, Xalder Manges del Sagracó, abans era la casa, era la posada de Colònia, que era la casa on vivia en Clara Hamel i en Gensif de Colònia. Farem un itinerari amb turades en aquests tres llocs. Hi haurà un poquet de música.
Acabareu en un sagrats cos.
Allà acabarà. Acabarà això. Farem l'escola, farem la caixa i acabarem en el sagrat cos, que allà és la casa pairal d'Anna Clara Hamel i en Cifra Colònia.
Bé, de demà també en parlarem amb Magdalena Seguí, l'Espai 6 Regidors, i també esperam que vengui l'escultora d'aquesta busta, en Georgina Gamundi. Bé, Miquel Àngel, bona setmana. També ara activitats, concerts de Nadal i música.
Sí, bueno, per Nadal sempre hi ha un increment de les activitats musicals, sobretot, i enguany balens, la banda, coro, apollant-se en un moll, en fi, hi haurà una un comerciant també aprofiten per treure coses en el carrer, mercadets.
Diumenge varen haver de suspendre, dissabte, el que havien preparat al port de Pollença o comerciants, per mal temps, per pluja.
Sí. Ho dic perquè, bé, ara quan arriba el per Nadal hi ha un increment de l'activitat i és bo que hi hagi aquesta idea d'un carrer perquè la gent surti en un carrer. Per Nadal malament no faci de vegades un temps molt bo, i de fet enguany precisament aquest mes de desembre ha fet un temps regular, però sí que esperem que faci bon temps i la gent surti en un carrer.
Molt bé, idò, ja són les 11 i 9 minuts, bona setmana. Nosaltres ara seguim, hem de parlar amb el president de l'Obra Cultural Balear de Pollença, Miquel Amengual, que fan, tenen una activitat demà aquí a Pollença, presenten els Premis Jocs Florals de Barcelona.
Bueno, i aprofitarem per felicitar per en Miquel Amengual des de fa unes setmanes, nou president de l'Obra Cultural Balear de Pollença, substituint Alícia, i que amb Alícia ja crec que farà bona feina en difondre l'activitat cultural d'aquest poble per impulsar iniciatives en defensa de la nostra llengua i la nostra cultura.
Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.